Bona tarda, són les dues en punt, arrenca l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Amb el cap ben alt. Així va caure el Sabadell ahir a l'estadi Johan Cruyff. La primera visita arlequinada a aquella instal·lació no ha millorat els registres de l'antic miniestadi, però sí que ha canviat una miqueta la sensació d'anteriors visites al Barcelona B. Sense anar més lluny i sense caure tampoc en la temptació de la comparativa fàcil de la temporada passada. És cert que l'equip ha tornat a 8 de Sant Joan d'Espí, però també és cert que va obligar el Barça B a fer coses a les quals no ens té gaire acostumats un filial com el Blaugrana. Pèrdues de temps, rampes, refusos sense cap possessió llarga en els últims minuts. L'assalt a la porteria d'Iñaki Peña en aquest tram final no va obtenir el desitjat premi, però es van quedar molt a prop de fer-ho els jugadors d'Antoni Hidalgo, i això ho va saber agrair l'afició, ahir de nou espectacular, que va desplaçar-se fins al Johan Cruyff. Centenars d'arlequinats que, malgrat tornar derrotats d'allà, van obligar algú a la cabina de megafonia a provar quin era el sostre de decibels amb l'himne al final del partit per intentar callar els ànims de l'afició del centre d'esports. Van tornar, com diem, derrotats, però també orgullosos de la imatge transmesa i de l'esforç fet pels seus futbolistes. És el millor exemple de fins a quin punt no sempre cal guanyar per consolidar una idea, una manera de fer, una creença. La ratxa fora de casa s'ha trencat, però les sensacions van ser bones, aguantant primer les embestides blaugranes, arribant amb vida al tram final i aleshores posant tota la carn a la graella en els darrers compassos. L'aposta no va obtenir, com diem, el premi desitjat, però és el camí per enganxar aviat una altra ratxa com la que portàvem fins ahir, de 8 jornades sense derrotes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més del Roger Benet, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem la derrota del Sabadell ahir al Johan Cruyff amb el Sergi Garcés i escoltant també les declaracions del tècnic i els jugadors arlequinats. Tindrem també a la debutant a primera divisió Montse Quesada, Sabadell Nord, Waterpolo, Bàsquet Pia, l'invicta a casa Oar Gràcia i també el derbi de segona catalana que es van dur al Sabadell B de Torre Romeu.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol guanya el Ciutat de València amb un solitari gol de Bernardo. És la primera victòria de l'era Pablo Machín en Lliga. Tot i superar el Levante, això sí, l'equip perico segueix dins les places de descens en una primera divisió que tindrà a partir de demà jornada intersetmanal. A més, Ott Tänak és el nou campió del món de ral·lis. El pilot estonià s'ha fet amb el triomf després del Ral·li Catalunya Costa Daurada gràcies a la segona plaça que ha obtingut a la prova catalana. Tänak trenca així amb l'hegemonia de 15 anys de victòries franceses, primer amb l'OEF, després amb Ogier. I Roger Federer ha decidit no prendre part del Masters 1000 de París-Bercy després de guanyar Basilea. El suís, número 3 de l'actual rànquing ATP, ha explicat que prefereix descansar per dosificar-se. Federer anava per la banda del quadre de Rafa Nadal.
I a les xarxes socials.
Un tuit de l'aficionat i exdirectiu del centre d'esports Albert Burrull, amb un enllaç inclòs a un mapa de Google, diu: afegit l'estadi Johan Cruyff al número 105, on he vist jugar al Sabadell. D'aquí a 15 dies afegirem Prada de Moles.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a les 4 a l'Azerbaidjan, un equip amb un nom similar al centre d'esports, el Sabail, visita el totpoderós Karabakh, líder de la Lliga.
Avui celebra el seu aniversari
una futbolista de la ciutat de Can Uriac, també, igual que Montse Quesada. Avui és l'aniversari de Sara Serna.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos, com sempre, qui va ser el millor arlequinat, en aquest cas del Barcelona B 1, Sabadell 0. De moment, el més votat està sent Ian Mackay. Teniu temps per votar, per dir la vostra, a Twitter fins les 3 de la tarda, quan acabi aquest programa, això sí, com sempre, amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tot a punt perquè arrenqui aquesta desena jornada pel que fa al centre d'esports Sabadell, tot a punt perquè es posi en marxa aquest Barça B Sabadell. La primera pilota la tocarà Bel Ruiz. Crits de Sabadell, Sabadell, escolteu el Johan Cruyff.
Sabadell! Sabadell! Sabadell!
A punt d'entrar dins l'àrea, la pelota a la frontal, a l'escollada, el xut! Perquè voli en Macay! El xut amb tota la mala intenció del món d'Àlex Collado, el sabadellenc, amb l'esquerra des de la frontal. Vola Ian Macay per evitar l'1-0. Pilota per Saverio, davant d'ell Oscar Rubio. Canvi de ritme, buscant la frontal, buscant aquí a Monxo dins l'àrea. Sol Monxo, gol! Doncs amb un sol cop de maluc, s'ha anat de llosso, s'ha quedat sol davant d'Ian Macay per avançar el Barça B en el minut 24, ara ja, de la primera meitat. Marca Monxo, marca el Barça B, tocarà remuntar 1-0. Sembla que serà Monxo amb cama dreta, cap allà acaba el capità del Barça B, el xut! Fora! Uf, s'ha fet el silenci, per uns segons. Boniqueta a la frontal per Aaron Rey, Aaron Rey, que es colava pel passeig del mig, la pilota rebotada, Oscar Rubio! El xut d'Oscar Rubio, aquí M, cantonada! Arrenca aquest segon temps, arrenca aquesta segona meitat, arrenca de moment aquest Barça B 1, Sabadell 0. I encara en Àlex Collado per Abel Ruiz dins l'àrea, fa la centrada, no la pot treure Capó de primera, Saverio, el travesser. Jugant en horitzontal, la té Monxo, centrada de Monxo, punt de penal! Quina mà ha posat Ian Macay, fill meu! La volea de Hiroki Abe, tal com venia, i ha volat un altre cop Ian Macay per evitar un mal major. Collado a l'esquena, Abel Ruiz dins l'àrea, Abel Ruiz! Macay, fora! Vol servir ràpid, lanza, lanza per Aitor Pascual, busca Edgar, Edgar dins l'àrea, dona la volta a Edgar, prova el xut, Edgar! Quina mà d'Iñaki Peña, fill meu! Quina mà acaba de posar Iñaki Peña! Boniquet fent el teva meva, l'amaga per Aitor Pascual, som-hi que tens a la dreta, a veure si el veu. A Manu Lanza, la pilota pel Barcelona i treu la centrada, Manu Lanza! La pentina, Edgar, fora! Oh! Adri Cuevas, penja-la que s'acabarà, penja-la que s'acabarà! Aitor Pascual, la juga per Boniquet, i ja està sol, Lanza dins l'àrea, fa la centrada, xut, Lanza, el rebot per Pascual, la volea, Iñaki Peña, córner, la trenca, la defensa, s'ha acabat. S'ha acabat el partit, guanya el Barça B, per el Sabadell, però ningú no podrà negar que el Sabadell, sense ser el seu partit més brillant, ho ha donat tot. Gairebé 8 minuts per sobre de les dues, fent màgia des del control de so el Roger Benet amb aquesta peli del partit sense cap tall. Sergi Artés, narrador d'aquest Sabadell en joc, com estàs?
Bona tarda.
Escoltant ara el resum, la peli del partit, un té la sensació que ha vist un partit diferent, o com a mínim mentalment repassava les ocasions i deies, ostres, que fins al minut 86 el Sabadell no té una clara. Però és veritat que el Sabadell sap d'entrada aguantar les embestides blaugranes, allò de mantenir-te viu en el partit en tot moment, i fins i tot sap fer el pas endavant quan toca a última hora, i va anar d'un pèl realment no empatar, no esgarrapar alguna cosa ahir.
Sí, al final s'acaba resumint el partit que el Barça B les va tenir. El Barça B va ser dominador del partit en quant a la possessió de la pilota, en quant a, fins i tot diríem, les aproximacions a l'àrea del centre d'esports, sense tenir ocasions clares, tret d'aquestes 3-4 intervencions de molt mèrit d'Ian Macay, una vegada més el gallec fonamental en el devenir del partit del conjunt arlequinat. És cert que si fem justícia, els de García Pimienta van tenir alguna de molt clara com per haver matat el partit abans, però és cert que el Sabadell es va mantenir viu, com dius, va arribar viu als últims minuts, mantenint aquesta diferència mínima o aquest desavantatge mínim de només un gol que en qualsevol moment et fa creure tu, i així s'ho van creure els d'Antoni Hidalgo, ho van provar fins al final, i ens hem de remetre gairebé als últims 3 minuts més els 5 d'afegit, 6 al final, perquè es va sumar un de més, doncs en aquells 9-10 minuts va ser quan el Sabadell va tenir les 3 aproximacions més clares i ocasions suficients, ja que el Barça havia desaprofitat les seves com per haver pogut trobar l'empat, que tampoc no es va donar.
Això en el tram final, a la segona meitat, que és quan es va accelerar tot plegat. A la primera, si traiem el bisturí i analitzem les diferents fases que té un partit, al final
La primera arribada en perill del Barça és clara, la treu Ian Mackay d'un xut de Collado, que per cert no serà amic precisament de bona part dels integrants del Centre d'Esport Sabadell, tampoc el jugador sabadellenc, com a mínim per aquestes friccions que sempre sorgeixen en un partit. Però després el Barça era clar dominador, però tampoc arribava, no? Fins al gol precisament de Monchu, que el veu repetit i és una jugada excel·lent. És veritat que es menja el retall Joshua Coidi, però és una jugada, aquest cop de maluc que tu comentaves, que és espectacular perquè simplement amagant ja fa el retall sense ni tan sols tenir la pilota i l'habilita per quedar-se sol davant d'ahir amb Mackay. Però aquells 20-30 minuts que van passar entre una ocasió i el gol, semblava que el partit estava on el volia el Sabadell.
Sí, estava controlat, com a mínim la impressió que donava és que el Sabadell se sentia còmode sent dominat, per dir-ho així, no? Sabent que la pilota tu no l'anaves a tenir i malgrat no tenir-la frenaves doncs aquestes arribades d'un equip, ho vam dir a la prèvia, ho diem gairebé cada any, uns anys més que un altre, aquest any o aquesta generació de Barça B és de les bones, com a mínim no és un equip, com també n'hem vist altres anys, més ramplon, per dir-ho així, més justet, però el Sabadell es va sentir còmode, com a mínim era la impressió. Però és cert que quan t'enfrontes a un rival de la categoria del Barça amb la qualitat que tenen la majoria, per no dir la seva totalitat de jugadors, estàs exposat en qualsevol acció, ja sigui per encert d'ells o per desencert teu o una combinació de totes dues, a que pugui arribar doncs a la jugada del gol. I en aquesta ocasió, malgrat aquesta sensació de control, anem a dir-ho així, al final, en una jugada, no diré aïllada, però sí en una jugada més de les que s'estaven produint, en una aproximació més de les que s'estaven produint a prop de l'àrea del Centre d'Esport Sabadell, va arribar la jugada de Monchu, en aquest cas, doncs l'acció de Monchu que el va acabar convertint en el golejador i en protagonista, no només pel gol, sinó també per la celebració que ha generat tantes i tantes protestes, anem a dir-ho suau, a les xarxes socials per part d'un sector de l'afició arlequinada, que es va sentir, si més no atacada, o com a mínim doncs, humiliada per la celebració, entre excessiva i sobretot malintencionada en quant a la direcció que va portar el capità del Futbol Club Barcelona B a l'hora de dirigir-se cap a aquest sector de públic arlequinat en la celebració del seu gol.
Tenia tot el camp, va anar directament al córner on estaven els seguidors aficionats del Sabadell i com dius, ha generat ronron. Després escoltarem, per exemple, a l'abecedari del Pau Vituri que fa referència a aquesta qüestió. Si som justos, ja per completar l'anàlisi, hem parlat del tram final, hem parlat de l'inicial. Després del gol va tenir uns minuts d'estar una mica grogui el Sabadell. És cert que acaba bé la primera meitat, és cert també que l'àrbitre i sobretot l'assistent, sense grans decisions que van afectar en cap moment el desenvolupar del partit, però Sílvia Fernández, l'assistent, tampoc va tenir el seu dia, sobretot en aquest tram final de la primera meitat, que va treure una mica de polleguera als arlequinats, però va costar de digerir aquesta dia en contra,
Potser van ser els pitjors moments, no? Fins i tot pitjor que el que s'estava produint prèvia al gol, això que estàvem comentant, no? El Barça controlava, el Barça dominava, però fins al gol no tenies la sensació de realment de patir més enllà del que el guió ja et fa preveure abans d'anar, en aquest cas, al Johan Cruyff. Sí que els pitjors minuts es van viure posteriors al gol, en el moment que toca pair el gol. El Barça va fer allò també tan típic, que és un cop es veu en avantatge en el marcador, emprem l'accelerador per intentar acabar-ho de rematar, no? Perquè el rival, en aquest cas el Sabadell, no tingui aquesta capacitat de reacció, aquesta capacitat de resposta. Per sort el Sabadell se'n van sortir, anem a dir-ho així suau, va aconseguir superar aquest mal tràngol i precisament va fer el que dèiem que el Barça volia evitar, que era refer-se, reaccionar, tornar al punt inicial, malgrat anar perdent ja per un gol a zero, i tornar, en certa manera, a equilibrar el tempo del partit o el domini del partit. Els millors minuts, evidentment, els hem d'anar a trobar, com hem dit al principi, en la recta final, en el tram final de l'enfrontament, però a saber mantenir-se, com dèiem abans, viu dintre d'aquest partit, sabent que qualsevol acció el Barça podia acabar de rematar la feina.
Doncs aquest és l'anàlisi de moment del que és l'enfrontament. Hem escoltat també com va veure i com va viure en el retorn a Can Barça, però en una plaça diferent de la que estava acostumat en la seva primera etapa com a jugador, l'entrenador del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, analitzant aquesta primera derrota de tota la temporada fora de casa.
al final perdre no agrada a ningú, no? Està clar que davant nostre teníem un rival enorme i bueno, jo crec que l'esforç ha estat molt gran i bueno, una situació que hem tingut al final, les situacions per empatar el partit, és cert que ells també han tingut per sentenciar, però bueno, això és el futbol, no? Que sempre volem guanyar, però hem de saber que hem vingut a un camp dificilíssim, amb un equip que es poden permetre el luxe de pagar 3 milions per un jugador, i bueno, això és el doble del pressupost nostre, i hem de posar en valor, no, les situacions. Això no vol dir que ens conformem amb això, no? El que tinc molt clar durant aquest any és que contra qui juguem, sigui el que sigui, nosaltres lluitarem fins al final, competirem com animals, com hem fet avui, passi el que passi. Hem tingut situacions difícils de gestionar, tenim gent fora, però els que s'estan deixant la vida, el que juga menys, el que juga menys, no és difícil pel que juga menys, i aquests són els que estan donant una demostració de la professionalitat que hi ha dintre del vestidor, no? L'afició, no, això ha sigut brutal, ha sigut molt, 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 molt bonic. Aquesta gent que ha vingut aquí s'ha deixat l'ànima, i per nosaltres és molt important, perquè hi ha moments que estàs dintre de la gespa i pots venir avall, no? I aquests moments és quan necessites aquesta força per poder continuar, no?
L'agraïment d'Antoni Hidalgo a tots vosaltres, a l'afició, centenars de seguidors del Sabadell que ahir es van desplaçar a Sant Joan d'Espí. Després parlem d'aquesta qüestió, si et sembla, Sergi, després quan escoltem a Joshua Zcoidi també fent referència a aquest paper fonamental que va tenir ahir l'afició arlequinada, però sobretot Antoni Hidalgo subratllava, tant en roda de premsa com després a les declaracions al micròfon de Ràdio Sabadell, la necessitat de posar en valor tot el que s'està fent bé, ja no només després de la ratxa de 8 jornades consecutives sense perdre, ja no només pel partit contra el Barça B, sinó fins i tot afegir aquest punt de tots els hàndicaps, els pals a les rodes que han anat trobant al llarg del que portem de temporada.
Si parlem del col·lectiu, anem a ser justos i realistes amb el que dèiem. Aquest any el Sabadell ha de ser un equip que estigui entrant, sortint, tant de bo estigui més a dins que a fora, d'aquestes places de privilegi. Per tant, aquesta part de la història s'està complint. Després de 10 jornades, podríem dir, quan estem a punt d'arribar al primer terç de la Lliga, s'està complint, com a mínim, aquesta previsió amb la qual sortia l'equip. Fins aquí, res a retreure a l'equip, més enllà del que ens agradaria, evidentment, que el ser-hi entre els quatre primers fos permanent i no hi hagués entrades i sortides, com deia. L'altra història, o l'altra part d'aquesta pel·lícula inicial, doncs aquests contratemps que estem comentant, al final, que no se'ns passi per alt, que el Sabadell ha perdut, no vull menys tenir a cap dels lesionats, però ha perdut dues, tres peces que a principi d'estiu, veient com anava la pretemporada, les donaven per intocables o les donaven per fixes dintre d'un hipotètic esquema d'Antonio Hidalgo. Malgrat aquest problema, que sembla que ja se'ns ha oblidat a tots plegats, l'equip també se sobreposa. Doncs això, anem a posar amb molt de valor el fet que ahir, amb tot el mereixement o no per part del Barça B i amb tota la dificultat que ja històricament comporta enfrontar-te al rival, al filial del Futbol Club Barcelona, ahir estem parlant al final, Adri, de la primera derrota a domicili en el que portem de Lliga. I no perquè s'hagin empatat quatre partits, sinó perquè al final, amb el balanç d'ahir, estàs parlant de victòries, d'un empat i d'una derrota. Per tant, tres victòries amb un empat i una derrota, uns números per posar molt i molt en valor del que de moment, després de 10 jornades, i espera't el que pot venir o no, el Sabadell ja arriba als 18 punts, i com diem, només per a baraix ahir va caure d'aquestes places de privilegi, quan a sobre va estar a prop, o com a mínim va tenir les seves opcions, de treure algun premi més important que la derrota de la visita al Johan Cruyff.
Parles de lesionats, per cert. Boris Garros se sotmet avui a més proves, ja està fent cursa contínua, simplement per saber com es troba d'aquesta ferida, d'aquest trencament muscular que va cicatritzant. Aquesta setmana encara no podrà ser de la partida contra el Badalona al punta arlequinat. I ja que parlant d'Antoni Hidalgo també, algun tuit feia referència als canvis de l'entrenador, que la veritat van ser decisius en el sentit que Edgar Hernández va tenir un gran protagonisme, va ser una peça molt important en l'atac del Sabadell en els minuts que va ser sobre la gespa espectacular del Johan Cruyff. Manu Lanzarote també va tenir els seus minuts de qualitat, de classe, generant ocasions de perill, faltes, etc. i Aitor Pascual, que també va tenir l'última de volea, va ser més incisiu que Òscar Rubio en el tram final de partit. Per tant, canvis que, d'una banda, és cert que van canviar una mica l'avançada del partit, però per l'altra, algú llegia a través de les xarxes socials, per exemple, que els demanava abans, no? Ara és fàcil fer la lectura posteriori, però veient el rendiment que han donat, demanaven que fos amb una mica més de marge.
Home, al final, com es diu allò, no? Quan ja saps el desenllaç final de la història, pots agafar. Jo sóc, dels que ahir al final del partit, veient com havia anat la resposta dels tres recanvis, per dir-ho així, els tres homes que van entrar de refresc, jo també sóc dels que es va agafar i va dir, home, què hagués passat si Lanza juga més estona, si Edgar en lloc de 10 minuts més l'afegit en té una vintena llarga, què hagués passat si Aitor Pascual substitueix abans a Òscar Rubio... No ho acabem d'esbrinar mai i al final t'has de conformar amb el que tens. El que sí que és evident és que els tres recanvis van donar allò que sempre es demana, és a dir, en el cas d'Aitor Pascual, molta més verticalitat, molta més profunditat. En el cas de Manu Lanza, doncs aquesta visió a l'hora de fer la passada final o a l'hora de buscar l'espai, el forat on ningú no és capaç de veure'l. I en el cas d'Edgar, potser del més destacat que es va veure en el tram final, perquè tot el que va passar en la recta final del partit, o gairebé tot, per no fer-ho més exagerat, va passar o pels peus o per les botes del gabanenc. Van ser, insisteixo, 10-15 minuts llargs els que va tenir, i en aquest temps va tenir temps suficient d'un xut de falta, el xut amb una molt bona intervenció, com hem sentit a la pel·lícula del partit, d'Iñaki Peña responent a baix, on fa mal, i després doncs provocant amb les baixades de pilota d'esquena a l'àrea, generar que l'equip sí tingués presència als voltants de l'àrea del Barça B, aprofitant, també s'ha de dir, que el Barça B va fer aquesta passa definitiva cap enrere per intentar tancar el que no havia estat capaç de tancar a l'àrea contrària, no? A l'àrea de la porteria de Mackay.
I el Pau Vituri com ho va viure des d'aquí, des de l'estudi? Aquest és l'abecedari que ens ha deixat avui.
L'abecedari arlequinat. C.
De competitivitat. Ahir destacàvem que el centre d'esports havia mort dempeus. Ho seguim pensant l'endemà. Puntuar a tots els desplaçaments del curs és una missió gairebé impossible, però si havia d'arribar aquesta primera derrota, molt millor fer-ho d'aquesta forma. L'equip d'Antonio Hidalgo va arribar viu al final de partit i va acabar tancant el Barça B a la seva pròpia àrea. Va faltar molt poc per cantar l'empat.
D.
De duels. Feia incidència Hidalgo a la prèvia en aquest aspecte del joc, el dels duels individuals. En línies generals, l'equip va estar força bé, però hi ha un en concret que es va ennuegar. Néstor Querol les va passar magres davant Ronald Araujo, el central uruguaià, pel qual el Barça va pagar 1,7 milions d'euros l'estiu del 2018. L'entrada d'un home de més envergadura com Edgar Hernández va resoldre aquest problema i el gabanenc va rondar l'empat en fins a 3 ocasions.
I...
Dian Mackay, a risc de fer-nos repetitius, quin tros d'inici de temporada del porter gallec. Si el centre d'esports va tenir opcions d'empatar ahir, va ser absolutament gràcies a ell. Només començar, va volar a xut del sabadellenc Àlex Collado i a la segona part també va treure dues mans de mèrit a Hiroki Abe i Abel Ruiz, una assegurança de vida.
Ve baixa.
De valors, d'allò que tant se'n parla a Can Barça i que ahir no es va veure reflectit en la celebració del gol de Monchu o en els decibels de l'himne al final del partit per la megafonia. Nosaltres ens quedem amb la resposta de l'afició del centre d'esports. No era el mini, però el Johan Cruyff tampoc van fallar i van reconèixer l'esforç dels jugadors. Una mostra d'orgull.
No va ser el millor gest, ni el de Monchu en la celebració, ni evidentment el fet de pujar fins a decibels, que era del tot molest als que estàvem al Johan Cruyff per intentar callar l'afició del Sabadell.
Això dels valors, al final, algun dia, més enllà del màrqueting i de la imatge, algun dia potser que algú acabi d'explicar què significa, fins i tot pel propi Futbol Club Barcelona o per, com a mínim, els que ens ho mirem des de fora. Ho dic perquè al final, ahir el Barça B va actuar com un equip normal i corrent de la segona divisió B, que això no significa que sigui negatiu, significa
no,
que
és molt lícit,
que quan tu fas bandera de ser diferent i acabes actuant com segur que haurà d'actuar, tant de bo, en més d'un partit al Sabadell aquesta temporada, en el sentit de fer allò que diem, tirar d'experiència, veterania, que la pilota no aparegui, que es perdi temps, que es garrapa d'aquí, que es garrapa d'allà, jugar amb totes les armes que et permet el reglament, que, com dius, és molt lícit, no estàs fent res diferent. Per tant, quan vols marcar-te el tret diferencial d'alguna cosa que al final no passa, doncs és on, quan venen els problemes. Per la resta, Monxo és evitable, i evidentment el gest de l'himne a tot volum després d'haver guanyat 1-0 i no deixant en aquest cas que s'escoltés la festa arlequinada malgrat la derrota, sí que és veritat que no sé qui va prendre la decisió, i també és ara ja qui va prendre la decisió, però va ser del tot poc encertada, evidentment innecessària, diríem.
Doncs mira, em serveix per lligar-ho amb les primeres declaracions de futbolistes, en aquest cas de Josu Ozcoidi, que deia bàsicament el que tu comentaves, no? El tema de pèrdues de temps, de rampes, etc, etc. Diu el guipuscoà que aquí, a segona B, ni el Barça B guanya fácil.
Es que en segunda B nadie gana fácil, y al final nosotros creo que les hemos exigido mucho, han corrido mucho ellos también, y con 1-0 te entra el miedo como a todo el mundo, aunque sea el Barça. Entonces bueno, hemos intentado tirar adelante, arriesgar, adelantando líneas, al final hemos mandado a Leis arriba, y bueno, ya te digo, yo creo que es la línea a seguir, ahora jugamos en casa y veremos a ver.
Doncs veurem aquest partit contra el Badalona. Tindrem temps un dia menys aquesta setmana, que hi ha un festiu el divendres de pel mig, però al marge d'això que escoltàvem ara, què més ha dit Josu Ozcoidi?
Doncs sobretot, escoltem també el Guipuscoà parlant una miqueta de l'anàlisi del partit. Anem a dir-ho de manera molt, molt senzilla, no? L'equip va donar aquesta bona imatge al llarg dels 90 minuts, i amb aquesta bona imatge, amb aquesta bona sensació, es vol quedar al vestidor, i en aquest cas Josu Ozcoidi parlant per ells.
Al final hemos hablado en el descanso que tenemos que llegar vivos hasta el final, creo que lo hemos hecho, bueno, creo no, hemos estado a punto de empatar, y bueno, hay que seguir, la imagen ha sido buena, hemos trabajado todos como unos campeones, y una pena.
Hemos trabajado como unos campeones, ¿eh? Yo para un moment vaig tema que la paraula que utilitzés fos una altra, que també començava per K, però no, al final va dir...
I acabàvem a més, també.
Sí, 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 era bastant similar, però no era ben bé igual. I per mi, qui més clava parlar ahir? Ian Mackay.
El millor del partit, segurament, per la votació final, per
sí,
aquesta enquesta,
sí,
que tenim a marxa.
Sí. Teniu temps fins a les 3, mitja horeta encara.
Si has de destacar algú dintre del col·lectiu, dintre del partit, globalment, d'aprovar tal, per no dir de notable, que va fer el Sabell malgrat la derrota, segurament el gallec serà el que s'endugui, doncs, aquest reconeixement. Dit això, parlant ja de la part també esportiva, però que va una mica més enllà de l'anàlisi del partit. Com va acabar aquest Barça B demanant l'hora, com va acabar aquest Barça B tancat al darrere, com comentàvem, i fins i tot amb allò que dèiem ara fa un moment, tan lícit, però a la vegada tan global, que no et fa diferent, que és, doncs, demanant l'hora i perdent temps.
Al final nos metimos atrás a todo un Barça B en su estadio y bueno, por desgracia no conseguimos puntuar, ellos ya estaban tirándose al suelo, perdiendo tiempo, chavales con 18, 19, 20 años, que se les suban los gemelos, bueno, igual o te lo crees o el preparador físico no está haciendo bien su trabajo, porque entonces ellos intentaron jugar con la pillería, el árbitro era muy permisivo en eso y al final, pues bueno, no conseguimos puntuar.
I una més, i poso en situació no han vist una mica com va acabar la setmana passada abans del partit. Tot neix amb una piulada del Barça B, de la compte oficial del Barça B, on es treuen una estadística de la mà parlant que el diumenge, ahir, es vam enfrontar l'equip més jove, o amb la mitjana d'edat més jove, amb l'equip més veterà, amb 9 anys de diferència entre la mitjana d'edat del Barça B i la mitjana d'edat del Sabadell. Vam veure reaccions a les xarxes, entre elles les del propi president.
Sí, és l'últim tuit, el d'Esteve Calzada.
Del Sabadell.
Va preguntar a què ve això.
Correcte, qüestionant el perquè d'aquest argument, quan hi ha moltes més dades estadístiques que segurament no haguessin anat a buscar allò, a posar el dit a la ferida, no? El dit a la nafra. Bé, el Sabadell, entre cometes, no ha acusat, però sí ha assenyalat com un dels equips més veterans. El Barça B com un dels més joves.
Sí, en concret, el titular era 9 anys de diferència.
I resulta que al final ahir els problemes físics, reals o no, els acaben tenint els joves. Això al vestidor és evident que s'havia parlat, és evident que havia entrat.
Va coure, eh?
És evident que havia fet mal, allò que es diu, va deixar seqüeles, i ahir, a l'acabar el partit, doncs Ian MacKay també feia una mica més de referència a aquesta diferència d'edat que no es va acabar de notar exactament com tocava.
No me suben con 33, que nos llamaban viejos, parece ser, y ahora, como es, no sé, con 18, no me suben. Pero bueno, son cosas de fútbol, que bueno, que yo creo que un filial saben que compitan, pero yo creo que tienen que intentar que se les vea jugar y no haciendo esas cosas.
Doncs això, no s'enrampa amb 18 anys ni amb 33, Ian MacKay. Per acabar, centenars d'aficionats del Sabadell que ahir van tornar a demostrar que és una de les dels equips, de les aficions que mou més gent a la categoria, que es desplaça més, segurament per això, precisament, la polèmica que hi va haver a la prèvia amb el tema dels 15 euros o els 9 euros d'entrada, etc, va demostrar un cop més que més enllà del preu no deixen sol el Sabadell mai, i el vestidor també ho sap.
El vestidor ho sap i ahir ho va tornar a comprovar en primera persona, no? En la seva pròpia carn, per dir-ho així. Des de l'escalfament, quan va sortir l'equip, al llarg de tots els 90 minuts llargs, fins i tot quan les coses no pintaven gens bé, i potser la part més espectacular, una vegada més, ahir agraint l'esforç malgrat la derrota, ho deies al principi. Es va tornar derrotat, però es va tornar amb el cap ben alt i orgullosos del partit que havia fet el Centre Esport Sabadell, que havien fet els homes d'Antonio Hidalgo. D'aquí, aquesta comunió final que va haver-hi amb aquestes imatges que ja hem vist a través de xarxes socials i en diferents portals web d'aquesta comunió entre afició des de la graderia i els jugadors des del camp, i que ahir, en boca de Josu Ozcoidi, doncs es resumeix en aquest agraïment.
Se agradece un montón esta afición, yo no he tenido una afición así. Y sí, cuando hemos salido al campo, joder, sí, parecía el templo. Y nada, al final se merecen que por lo menos, al final el resultado, esto es un juego, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se empata, pero se merecen que cada uno de nosotros lo dé todo, que cada uno trabaje al máximo, que es lo que estamos haciendo, que el compromiso sea el 100%, y así seguro que cada vez más afición habrá en el campo.
Doncs tant de bo que sí, que cada cop hi hagi més afició a la nova Creu Alta, començant per diumenge, per fi 5 de la tarda, contra el Badalona, un equip que, a veure si no em faig un embolic a l'hora de dir la dada del Pau Vituri, 6 punts suma el conjunt escapulat aquesta temporada, dels quals 5, tots menys un, els ha sumat amb Manolo González, 3 jornades amb el nou tècnic que ha tornat al conjunt badaloní sense perdre, 2 empats i una victòria remuntant contra l'Espanyol B. Per contra, el Sabadell, Sergi, 5è, cau de la zona playoff, empatat, això sí, a 18 punts amb el Barça B.
Doncs això mateix ho has explicat perfecte, eh?
Sí, no?
En 7 jornades amb Juanma Punts, 1 punt, en 3 jornades amb Manolo González, 5 punts d'aquests 6 que suma el conjunt escapulat, que ahir, per cert, va guanyar el seu primer partit, portava, doncs, això, fins al moment, un bagatge de 9 jornades sense conèixer la victòria, i ahir, remuntant i gairebé sobre la botzina, a Sant Adrià, a la Dani Jarque, va acabar sumant la primera victòria. Esperem que això els hi tregui pressió, però al mateix temps els faci, entre cometes, relaxar una miqueta de cara a la visita a l'estadi.
Ahir es va trencar la ratxa fora de casa del Sabadell, tant de bo que es trenqui la ratxa amb Manolo González del Badalona diumenge.
Una més, molt ràpida, simplement, parlant de Badalona, que és aquest diumenge a les 5, i perquè la gent es vagi fent a la idea, que hi ha gent preguntant com ens podem organitzar el cap de setmana d'Andorra.
Andorra no, sí, no? És un viatge, eh?
No està confirmat encara oficialment, però que ens anem tots fent a la idea que jugarem dissabte a les 5 de la tarda.
Més d'un farà cap de setmana, ja veuràs. Va, que hem de saludar una portera que ha debutat ja a la primera divisió femenina. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys? Passengers, welcome to New York. I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Kiki Jackie Chan.
Cinc minuts clavats per sobre de 2:45 de la tarda. Continuem parlant de futbol. Deixem això sí ara al centre d'esport Sabadell perquè la sabadellenca Montse Quesada va debutar dissabte la primera Iberdrola, és a dir, la màxima categoria del futbol femení estatal. La portera del barri de Can Uriac va defensar la porteria de l'Espanyol, malauradament en la derrota perica per la mínima per 1-2 a casa contra l'Atlètic Club. Molt feliç pel meu debut a primera, llàstima del resultat, a seguir treballant. Piulava després d'aquest enfrontament a Twitter la mateixa jugadora. La tenim al telèfon, diria que sortint de la ciutat esportiva de Niharque. Què tal, com estàs, Montse?
Hola, buenas tardes.
Has rebut moltes felicitacions en els últims dies, en les últimes hores, per aquest debut?
Pues sí, la verdad es que me he quedado muy sorprendida de haber recibido tanto un mensaje de apoyo de todo el mundo.
Algun més especial que un altre? Algun que tinguis més estima? De dir, ostres, aquest m'ha sorprès, o...?
Bueno, sobre todo los de mi familia y de los entrenadores por los que he ido pasando.
Clar, deies la família. Tu vens d'una família molt arrelada al futbol. Per exemple, el teu germà és el també jugador Dani Quesada. Dissabte es van apropar alguns jugadors del Sabadell Nord, com el Carlos Silva, a veure el partit també allà a Sant Adrià del Besòs. Què t'han dit a casa? Quins consells et donen?
Pues que sea yo misma, que juegue sin presión y que si hay que ganar o hay que perder, que sobre todo que no será por mi culpa y que si pasa algo, ellos ya saben cómo soy, y que juegue sin nervios y a disfrutar, porque es una experiencia que no todo el mundo la puede conseguir.
De totes maneres, m'imagino que el primer dia que et poses en una porteria de primera divisió, una mica de nervis tindries, no?
Bueno, no te creas. Estaba nerviosa en la convocatoria. Después ya cuando salí a calentar, súper bien, nada de nervios, súper segura y a jugar.
Doncs diu molt també de la teva manera de ser, de la teva maduresa, tot i la joventut, perquè realment ets molt, molt jove. Has debutat ja a primera divisió, suposo que era un dels objectius que tothom té, no? Un dels somnis de petita, de quan vas començar a jugar al Sabadell Nord, o més tard al Mercantil, al Sabadell, aquest d'arribar a l'elit, i per tant, no sé si ara el següent pas és consolidar-te aquí, després d'haver debutat ja amb la primera plantilla de l'Espanyol en el teu primer any al conjunt perico.
Pues bueno, ahora seguir trabajando, seguir en esta línea y ser constante, porque yo estoy abierta a todas las propuestas que me puedan hacer del primer equipo y tengo muchas ganas de poder aprovecharlas y con mi equipo pues a darlo todo y a ver si podemos aspirar a subir a primera vez.
Clar, tu estàs en el filial, tu has arribat aquesta temporada a l'Espanyol, m'imagino que per les baixes, per exemple, d'una altra sabadellenca com la Mariajo Pons, ara lesionada, a la qual animem, per cert, operada i que no tornarà a jugar de moment fins al gener, doncs has acabat tenint aquesta oportunitat a la primera divisió com a jugadora de la base, del filial. Per cert, ara que parlàvem de la Mariajo, un exemple també, no? Un mirall, gent de Sabadell que ha tingut en el seu cas una llarga carrera a les porteries de tota Espanya.
Sí, sí, y sobre todo tengo que aprender mucho de ella, y ya la tuve como entrenadora en el Sabadell y ahora la tengo como compañera y estoy muy feliz de poder aprender de gente como ella.
Això ha de ser una mica estrany, no? Per això tenir una exentrenadora de porteres ara com a companya.
Sí, un poco.
Et dona més consells per això? Et té com a germana petita ara al vestidor?
Sí, bueno, antes, el otro día antes del partido me dijo unos cuantos consejos y que fuera yo misma y que la gente ya sabía cómo yo era, que si la cagaba o lo que fuera, no se iban a ceñir todo por eso.
La llàstima, com deies en el tuit, és que la felicitat tampoc va ser completa, no?, per aquesta derrota contra un històric també, com l'Atlètic Club.
Sí, bueno, toca seguir trabajando, seguir mirando hacia adelante y a ver si la victoria puede llegar este fin de contra el Rayo.
Doncs tant de bo que sí. Per cert, tens algun input? Creus que hi haurà un altre segon partit de la Montse Quesada sota els pals de la porteria de l'Espanyol? Et veus jugant contra el Rayo o no?
Bueno, de momento poco a poco, porque ahora no es que esté en las mejores condiciones, porque me han dicho hoy que puedo tener una pequeña rotura, pero poco a poco y a ver cómo va evolucionando la semana y si puedo tener posibilidades o no.
Doncs tant de bo que no sigui res i tant de bo que puguis consolidar-te en aquesta primera Iberdrola. Montse Quesada, anem a parlar precisament de l'equip del teu barri, del Sabadell Nord. Enhorabona per aquest debut i, com deies tu mateixa, que siguin molts més partits. Una abraçada.
Gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deixem el futbol femení, parlem precisament el que dèiem d'un dels clubs que, pels quals ha passat la Montse Quesada, el Sabadell Nord, que va empatar sense gols ahir a la tarda al camp d'un Mataró, que és un dels dos invictes que queden a dia d'avui al grup de primera catalana. L'equip de Quico Díaz va tenir fins i tot l'oportunitat de guanyar amb un penal al quart d'hora de la represa que David López va fallar. Marc Martí, migcampista del conjunt de Can Urià, que es queda sobretot amb la solidesa defensiva que van demostrar en un dels terrenys de joc històrics, al camp del Mataró.
Sabíem que l'important d'avui bàsicament era porteria zero. Porteria zero perquè sí que és veritat que en quasi tots els partits hem encaixat gols i això, el nostre objectiu era deixar porteria zero i després ja sabíem que amb les nostres ocasions tindríem opcions de guanyar el partit. Però bueno, bé, com dius tu, sí que és veritat que estem sòlids, que l'equip està treballant molt bé aquestes primeres jornades i tant de bo segueixin al llarg de tota la temporada.
El conjunt arlequinat és setè a la classificació, malgrat un inici de campionat en plaga de lesionats. Martí ha explicat, per exemple, avui que la profunditat de banqueta que tenen enguany està fent que no es noti tant aquesta allau de baixes. Els pròxims dos partits, això sí, seran contra els dos primers classificats, el Vic i el filial del Girona. Marc Martí assegura que no els espanta el calendari i més veient el rendiment que van oferir ahir a la capital del Maresme.
L'últim partit, el de la setmana passada contra la Jonquera, ens va anar molt malament, però bueno, és això, el punt que hem tret avui crec que l'equip li donarà més forces per afrontar aquests dos partits que juguem la setmana que ve contra el Vic i l'altre anem al camp del Girona, per afrontar-ho de la millor manera possible. Ja et dic, el treball que està fent l'equip és espectacular, no ens podem recriminar res.
Un Marc Martí, per cert, que és indiscutible en els plantejaments de Quico Díaz. De moment, 7 partits jugats per l'equip de Can Urià, 7 titularitats pel migcampista sabadellenc. De fet, també 7 és el lloc ocupant a la classificació. S'ha classificat l'equip de Can Urià, i amb una dada que ens arriba des de la central d'estadístiques. Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Amb un resultat, aquest 0-0, que ens deies avui que des del 13 de gener que no empatava sense gols el Sabadell Nord.
Va ser a Banyoles la temporada passada i, a més, aquest curs el Sabadell Nord encara no s'havia quedat sense marcar, però tampoc havia acabat cap partit sense rebre un gol.
Per tant, primer 0 que veiem en el caseller tant del Sabadell Nord com del seu rival. El Sergi, per això, no ve a parlar de primera catalana, sinó del derbi de segona. Derbi que es va jugar ahir, el segon derbi sabadellenc de la temporada. El primer, ho recordareu, el van disputar el Tibidabo i la Sabadellenca i va significar l'única victòria de la temporada dels de Torre-Romeu. Ahir, en el mateix escenari, els de Jesús Díaz Vaquero van rebre el filial del Centre d'Esports i aquest cop els 3 punts van volar cap a Olímpia perquè el Sabadell B, Sergi, es va imposar per 1-3 amb un clar protagonista que no és un altre que el Guillem Anglada.
Sí, va marcar un hat-trick, però si et sembla, comencem des del principi perquè els dos equips, Adri, arribaven enfonsats ja a la zona de descens, era només la 8a jornada, però portaven ratxes nefastes. El filial del Centre Esports acumulava 4 derrotes seguides i el Tibidabo, com deies ara, penúltim, havent guanyat només un partit, el de la Sabadellenca. I potser el més important per tots dos és que es presentaven com els més golejats de tot el grup 4, amb atenció, més de 3 gols de mitjana encaixats per partit. Aquestes mancances, a més, es van fer ja paleses en els primers minuts de partit. Minut 15 i ja anàvem 1-1 i els dos equips cometent alguns errors greus en defensa. Primer va marcar el Tibidabo d'una falta directa de Dani Mesa i després Anglada ja feia el primer en el seu compte particular. Per cert, una curiositat, Adri, abans de que brillés l'extrem dret del Sabadell, Anglada va fer un hat-trick, però no de gols, sinó de fores de joc. Davant la defensa avançada dels de Torre-Romeu, Anglada doncs va caure en la trampa, però diu molt també de l'extrem dret que se sapigués adaptar a les circumstàncies del rival.
Sempre és complicat quan la defensa juga adelantada, tira molt la inèrcia de tirar els espais i aprofitar-los, però m'he sabut adaptar i així pues, materialitza el marcador.
El Tibidabo, per tant, Sergi, que es va avançar, dius que li va durar poc l'alegria perquè el Sabadell ve abans del descans, ja manava en el marcador, no només va empatar ràpid Anglada, sinó que el conjunt d'Ana Corbueno li va donar la volta al partit abans del descans.
I el propi Anglada va ser el que va marcar el segon gol, també en un contraatac. Clar, el Tibidabo va començar molt bé, semblava que els derbis se li donaven bé, per això que dèiem que el primer triomf va ser contra la Sabadellenca, però aviat es va girar la truita i el tècnic del Tibidabo, Jesús Díaz Vaquero, es lamentava per tot plegat.
Hemos empezado bien, pero rápidamente nos han empatado en un fallo de coordinación entre lateral central. Y nada, luego también se nos ha lesionado Manolo, bueno, muchas cosas. Al final no teníamos puntas hoy, teníamos toda la parte delantera la teníamos de baja y bueno, cuesta mucho hacer cambios sin nadie arriba.
Amb aquest 1-2 va avançar força el partit fins que es va produir la jugada desgraciada del partit, perquè un derbi és un derbi. I sempre hi ha aquest punt d'atenció, no, Sergi? Que es va viure un episodi una mica pujat de to.
Sí, una jugada en la qual el jugador del Tibidabo, Pablo Castro, arriba tard, li fa una forta entrada a l'arlequinat Ebrima Camara, i aquest no s'ho pren gaire bé, es rebota i es va desencadenar tot amb un Castro incontrolat, llançant fins i tot alguna patada a Ebrima, que tampoc es va arronsar, les banquetes van intervenir, alguns jugadors, fins i tot algun aficionat, però bé, al final, per sort, Adri, l'episodi no va anar a més. Això sí, Castro, Camara i el segon entrenador del Tibidabo van acabar expulsats. De tot plegat, també n'han parlat una mica. Primer escoltarem l'entrenador del Sabadell B, Ana Corbueno, i després el del Tibidabo, Vaquero, per escoltar les seves versions sobre aquesta pica baralla.
No he visto nada. Al final son lances del juego, el árbitro lo ha decidido como lo ha decidido y había que seguir jugando y hasta me queda más importancia.
Jugada que le hace falta, se ha girado, le ha pegado un bofetón a mi jugador, pues normal que se revuelva. Luego dice que si son jóvenes y tal y que bueno, donde van les pega. Bueno, la verdad que se ha calentado el chaval, le ha soltado el bofetón, pues normal que el nuestro pues haya girado también hacia él. Pero bueno, es las tres del fútbol que hay que evitar y bueno, luego ya está, se ha tranquilizado todo el mundo.
En tot cas, Adri, després d'aquest episodi els dos equips ja es van dedicar a jugar al futbol, el Tibidabo buscant el gol de l'empat, però finalment Anglada a la contra completaria el hat-trick després de fer un partit molt seriós ell individualment, però també de tot el centre d'esports.
Primers minuts un tan complicats com el partit s'ha complicat a la part final i bueno, comptem pel resultat i per l'individual pels tres gols. Primer hat-trick en tema amateur i a més amb el Sabadell, i comptem per 3 punts.
Per cert, d'interès dels arrequinats, van jugar Marc Asturgó i Marc Vallalta de titulars, i els dos van convèncer, van jugar prou bé, sobretot Asturgó a l'eix de la defensa.
Per tant, victòria molt important d'un filial que ressorgeix amb 3 punts vitals i que surt de la zona de descens, on hi seguirà el Tibidabo, ara més com a penúltim pel triomf d'un altre conjunt de la ciutat, la sabadellenca contra el Caldes.
Sí, per 2-0, per 2-0, i és tot just el segon en tota la temporada pels taronges, i per cert, el segon gol el va fer Víctor Nicolás, el primer des del seu retorn. Així de satisfet està el tècnic Jesús Rueda Betis.
Es un jugador importante, pero bueno, es importante como son los 24 jugadores que tengo y la verdad que el equipo agradece su vuelta y también lo está notando, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo en casa está más seguro, es más competitivo y bueno, ahora tenemos que conseguir que fuera seamos igual de competitivos que en casa.
Tres punts que donen aire a la sabadellenca, Adri, tot i seguir en zona d'ascens, i en un bon moment perquè passem de derbi en derbi aquest cap de setmana, el diumenge a les 12, Sabadell B, sabadellenca a Olímpia.
Serà un partit segur també. Gràcies, Sergi, fins ara.
A tu, Adri.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en els últims minuts de programa parlem, entre altres coses, de waterpolo i d'una de freda i una de calenta. Pels dos sèniors de waterpolo del Natació Sabadell, el femení va resoldre amb comoditat el seu desplaçament del curs, l'únic de la temporada, a Madrid. Triomf per 9 a 16 contra un nou vingut com és el Boadilla, amb 9 gols anotats entre Judit Forca i Maika Garcia. I ara ja pensar en el pròxim duel del dijous 7 de novembre a Canllong contra el Mataró en la revenja de la Supercopa d'Espanya perduda a la tanda de penals. Per la seva part, del masculí no la va poder fer grossa a Terrassa en el derbi ballesà de la Lliga Premat. En un duel que va ser eminentment defensiu, els agarencs es van imposar per 6 a 4 a l'Astralpool Natació Sabadell. Més de 21 minuts van trigar els homes de Quim Colet a inaugurar el seu compte particular de gols. Del no-res, però el club es va trobar amb un 5 a 4 a menys de 2 minuts pel final, gràcies a dos llançaments exteriors de Lalo López Escribano i d'Òscar Carrillo. Acte seguit, però, una acció de murri de Ricard Alarcón va segellar la victòria terrassenca en el derbi per segon any consecutiu. Es frena en sec, doncs, la progressió de l'Astalpul abans de rebre dissabte a Canllong al Catalunya. Ara els de Quim Colet tenen dues victòries i dues derrotes a la classificació de la Lliga Premat. Al final del partit, el Pau Vituri va poder parlar uns minutets amb el tècnic del Natació Sabadell.
Vinga, doncs, reacció en calent després d'aquest derbi de la Lliga Premat entre el Terrassa i el Sabadell, que ha acabat amb victòria agarenca per 6 a 4. Estem amb el Quim Colet, l'entrenador de l'Astralpool. Quim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Partit eminentment defensiu, que ha costat allò la vida fer el primer gol en el partit, però situacions també d'aquest esport, no?, que amb dos xuts ràpids et poses al final amb el 5 a 4. Llàstima d'aquesta acció de Murri, de Ricard Alarcón, que ha fet el 6 a 4, perquè si no, fins i tot haguéssiu tingut bola per empatar.
Segurament, sí. La veritat és que, bueno, sabíem que veníem a un partit molt, molt, molt difícil. Un derbi, diguéssim, sempre és complicat, és igualat, etc. Però està clar que el Terrassa en aquest moment és un equip molt, molt madur, amb la plenitud. A sobre, doncs, bueno, ja ho han demostrat aquí, amb realment el que s'ha notat molt és l'experiència d'un i l'altre equip. Nosaltres bueno, som un equip molt nou, un equip molt, molt jove, i que setmana a setmana anem millorant. Però hi estàvem jugant molt bé, i ho estem fent molt bé, i avui la realitat és que hem fet un mal partit, també segurament mèrit del rival, per això que et dic que és un equip molt, molt, molt treballat ja, i que, bueno, que té aquest plus ara a la Champions, experiència, etc, i això crec jo que ha sigut molt, molt determinant.
No sé fins a quin punt ho comentes tu, que és determinant, però clar, avui hi havia un equip que venia de jugar la setmana passada a la piscina del Prorreco, que ara, per exemple, ha d'anar a la piscina del campió d'Europa, del Ferencváros, que ha jugat ja una eliminatòria contra el Digi Oradea, que és cert que és l'argument, no?, que fèiem servir també la setmana passada contra el Mataró, que també venia rodat, però clar, estem parlant que el Terrassa s'ha rodat contra el millor.
I a més no és el mateix equip el Terrassa, no és la mateixa plantilla el Terrassa que el Mataró. Vull dir, els dos, una cosa és la Champions, l'altra és l'Europa Cup, vull dir, és diferent, són dos equips completament diferents. Evidentment ells venien més rodats, però nosaltres, bueno, un cop ha començat la Lliga ja, ells estaven més rodats segurament al començar els primers partits. Nosaltres vam donar una molt bona imatge en Barceloneta, vam anar a Madrid, que sempre és complicat, i vam fer un molt bon partit, i en Mataró vam fer un molt bon partit, i inclús crec que el resultat no reflexava el que va ser realment el joc. Avui sí que reflexa clarament que un equip en aquest moment, a lo millor la segona volta no, a lo millor als finals, als play-offs, no si ens tornem a trobar, però avui és millor que nosaltres, aquesta és la realitat. I nosaltres el que no podem perdre el cap és amb una cosa que des del primer moment hem començat. Nosaltres venim d'on venim, de la temporada passada, anem escalant partit a partit, hem d'anar escalant i hem d'anar creixent com a equip. Són 7 canvis, és un equip completament nou i sempre això requereix un temps de treball. L'equip treballa molt bé, o sigui, i no hi ha cap dubte, vull dir, no hi ha cap dubte en què ho anirem millorant, però hem de tindre la paciència i no d'alguna manera no fent-se l'araquiri, perquè avui hem perdut un derbi que amb altres circumstàncies, a més, el pots perdre perfectament, no?
perquè és allò que diuen, no? Que l'esport s'aprèn de les victòries, però també, i en un equip també que és molt jove, també s'ha d'aprendre de partits com aquests, no? De situacions en què estàs més de 20 minuts sense poder marcar.
Sí, correcte, per això i segurament a lo millor quan ens hem tret una pressió que no tenien, que ningú els hi ha posat, però ells segurament, els jugadors, l'equip vol demostrar ja que realment és un molt bon equip i ho és un molt bon equip, però estem molt tendres. Portem, és el quart partit de lliga, no hem tingut competició europea com els nostres rivals directes, diguéssim. Llavors, bueno, això vulguis o no, s'ha de notar.
Final, no sé si queda molta lliga, però el Quim Colet preveu que al final la cosa pugui estar, com has comentat abans també, més igualada entre tots dos equips, tot i que, com diem, ara mateix el Terrassa igual ha jugat ja 10-12 partits oficials i vosaltres 4 o 5.
Estic convençut, perquè ells ja són un equip molt fet en què avui juguen un partit, com tu has dit, un partit molt defensiu. Aleshores, doncs, ells seguiran jugant bé i sent un molt bon equip, però el marge, diguéssim, de millora nostra crec que és molt superior al seu. Llavors, jo crec que a la segona volta a casa serem un altre equip nosaltres, ells seran un molt bon equip o un gran equip com són ara, però nosaltres crec que a la segona volta, evidentment, serem un altre equip més bo que ara, perquè, vulguis o no, el treball ha de sortir, normal, ens està sortint, però avui érem potser un os massa dur de mossegar i, bueno, pues, almenys hem fet un resultat bo a nivell defensiu, perquè només hem encaixat 6 i d'aquests 6 hem comès un parell d'errors individuals que ens han costat gol, per tant vol dir que en les situacions de sistema, etc, doncs, bueno, estem en aquest bon camí.
Avui ha estat a punt la cosa de complicar-los la vida al Terrassa al final de partit amb aquest 5-4. No ha pogut ser, s'ha acabat perdent per 6-4, però de ben segur que aquest equip, com diu el Quim Colet, té molt recorregut en el futur. Quim Colet, entrenador de l'Astral Pool, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
Informació en format més breu. L'Oar Gràcia s'ha enfilat al top 3 de la primera nacional d'handbol amb el triomf 32-23 davant del Poblenou. Els homes de Gerard Gomis i de Cesc Borrell no han deixat escapar ni un sol punt del carrer Bocaccio en el que portem de temporada. El Gràcia va prema l'accelerador en els primers minuts de la represa d'aquesta última jornada, neutralitzant l'ofensiva del conjunt barceloní, especialment amb un gran Enric González sota pals.
Jo crec sincerament que l'equip està treballant molt bé, molt, molt, molt bé. Estem molt encertats en defensa i és obvi que si estem així en defensa és molt més fàcil fer les parades que jo faig.
Els verdiblancs, a més, venien ja amb l'alerta encesa perquè el Poblenou els havia tret els 4 punts de la temporada passada. Aprofitant l'ensopegada del Granollers a la pista del líder invicte, el Sant Martí Adrianenc, els graciencs s'han col·locat tercers amb 10 punts. L'Oar només ha patit un disgust aquest curs i va ser contra l'altre invicte del grup, el Sant Quirze. El pròxim partit serà a la pista d'un Banyoles que aquesta jornada ha guanyat per primer cop després de 5 derrotes seguides. I un dels equips que no acaba d'agafar el to és el màxim representant de la ciutat en bàsquet, el Bàsquet Pia. Són ja 5 les jornades disputades a Copa Catalunya i els homes de Jaume Prat només han sumat una victòria. No va ser el cas d'aquest passat cap de setmana amb la desfeta ahir per 71-76 davant del Centre Catòlic L'Hospitalet. De nou va ser un partit molt igualat, molt ajustat, com tots els que han jugat a casa, especialment la Pia, però com ha passat en gairebé també tots els casos, va ser el rival qui va sortir millor parat. El capità Oriol Andrés creu que la causa de tot plegat és la falta de punteria.
No sé si la paraula seria ofici, potser la paraula seria encert, però sí, sens dubte, bueno, tot i almenys la meva percepció és que estem fent les coses molt bé i l'equip està jugant bé, estan trobant bons tiros, potser no estem en el nostre millor moment a nivell individual d'encert, i això doncs ho acabem pagant en dies com avui, partits que sens dubte podrien haver acabat de cantar-se pel nostre cantó, doncs ha caigut el seu.
Andrés, per cert, va ser el màxim anotador dels Escolapis amb 17 punts. El Bàsquet Pia continua a la part compromesa de la classificació i sense guanyar a casa. El pròxim partit serà a la pista de l'Alpicat de Lleida. I de cara a demà al menú del dia de l'Hotel Suís viurem el doble empat a un dels equips sabadellencs de la Lliga Nacional Juvenil. Entrevista del Pau Vitoria amb el Xavi Andreu, presentador de la gala Campions que es va dur a terme divendres. El Sergi Garcés sabrà què és de la vida de la Sandra Santanyes després de penjar la bicicleta, com a mínim en l'àmbit competitiu, tot i que la sabadellenca segueix estretament vinculada al món del ciclisme, a més amb un emplaçament ben especial en aquesta entrevista. I a més, entre altres arguments, tindrem futbol sala i Xavi Boniquet pensant ja en la visita del seu exequip al Badalona diumenge a la Nova Creu Alta. Repassat el menú del dia de demà, posem el punt i final al programa d'avui, d'aquest dilluns 28 d'octubre del 2019, que hem fet possible gràcies a la feina des del control de so del Roger Benet i que podeu tornar a escoltar, si voleu, d'aquí a un parell de minutets a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.